Carlos Mazón demana temps per reflexionar sobre el seu futur. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'endemà d'això... hem tingut una primera reacció.
Que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan estos días, ¿no?
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aquest mateix matí, Joan Bota.
Després de ser escridassat, insultat i aïllat als funerals d'estat pel primer any de la gota freda i 48 hores després que Alberto Núñez Feijóo digués que Mazón havia de donar totes les explicacions de què va fer el dia de la dana, el president valencià està més a la corda fluixa que mai.
València, Alba Barbosa.
Els insults i crits d'ahir l'han empès a reflexionar i es fa càrrec de la situació, segons ha dit Carlos Mazón aquest matí. Obre la porta a donar detalls en una possible compareixença els pròxims dies, però per ara és qui ve respondre a la pregunta de si dimitirà. L'Associació de Víctimes 29 d'octubre celebra que el president valencià reflexioni, tot i que sigui tard, i l'oposició assenyala al Partit Popular per sostenir-lo al capdavant de la Generalitat Valenciana.
Doncs aquesta reacció pública de Carlos Mazón ha torpedinat l'estratègia del PP de fer comparèixer avui mateix Pedro Sánchez al Senat l'endemà de la commemoració de la dana per donar explicacions del cas Koldo.
Sánchez ha titllat de circ la comissió i ha retret al PP falta d'escrúpols a l'hora d'atacar la seva dona i el seu germà per debilitar-lo a ell. El PP ha advertit al president del govern espanyol que sí que carallaran per fals testimoni si diu cap mentida.
Madrid, Paula Brujats.
Era la bala que el PP tenia guardada des de fa més d'un any, citar Sánchez al Senat, i al final la cita s'ha convertit en una olla de grills, soroll, crits, interrupcions i poques noves revelacions. Pedro Sánchez sí que ha admès que va cobrar diners en efectiu del partit, però per despeses justificades, i ha negat cap finançament irregular del Partit Socialista.
¿Es capaz de contestar alguna verdad?
Señoría.
Venga, inténtelo.
A ver si me deja.
Venga, ánimo.
El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal, absolutamente regular.
Més coses. El Banc Europeu d'Inversions destinarà 1.500 milions d'euros a Catalunya abans que s'acabi aquest any.
En una entrevista a 3CatInfo, la seva presidenta, Nàdia Calviño, ha avançat un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per finançar 640 habitatges i ha revelat que la seva institució finançarà el Pla d'Habitatge Assequible que promou la Comissió Europea. Calviño, però, també apunta a altres inversions que diu que caldrà fer.
Lo que está claro es que en los próximos años todos vamos a tener que aumentar la inversión en seguridad y defensa porque... aunque nos parezca que la frontera con Rusia está muy lejos, un dron tarda 10 minutos en llegar a España.
Tot això el dia en què hem sabut la dada de l'IPC d'aquest mes d'octubre.
Els preus han pujat en conjunt un 3,1%, és la taxa més alta en més d'un any aquest migdia. De fet, d'aquí un quart d'hora el Banc Central Europeu previsiblement farà públic que manté els tipus d'interès al 2%, per tant, sense canvis.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, rebaixa la tensió comercial amb la Xina després de reunir-se amb el president xinès Xi Jinping i pactar amb Pequín un major compromís en la lluita contra el fentanil. Enviat especial a Busan, a Corea del Sud, Francesc Canals.
Bon dia. Donald Trump parla de cimera extraordinària amb Xi Jinping, però més aviat el que han segellat representa una treva i no un pas definitiu per superar els greus desacords comercials.
I a la cultura... estem pendents del nou disc de Rosalía. Bé, doncs avui tenim un detall més. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha anunciat que en el seu nou disc hi canta en català.
Ho ha revelat del New York Times. Rosalía utilitza 13 idiomes en aquest treball, incloent-hi el seu.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb una nova jornada de Copa.
Avui juguen l'Espanyol amb l'Atlètic Lleida i el Nàstic al camp de l'Atlètic Balears. Podreu seguir aquests dos partits a la transmissió especial Copa del Tot Gira, a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT, a partir de les 8 del vespre. Ahir van passar ronda el Sant Andreu, el Sabadell i el Reus. Van quedar eliminats l'Europa i l'Atlètic Sant Just. I al Catalunya Migdia també explicarem amb quines dates de retorn al Camp Nou treballa el Barça i la prova que volen fer a l'estadi abans d'obrir-lo al públic per un partit.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però sí que hi ha complicacions a la C-16 a l'est del Llobregat, que es manté tallat a Sallent, al Bages, a causa d'una manifestació del sector del metall, i a Barcelona, retencions a la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat, per alguna possible incidència.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia.
Hem de recuperar les samarretes davant.
Tens mercat per...
Digues.
T'he atropellat.
No, em volia preguntar si havíem de recuperar les samarretes de màniga curta o no, però vaja.
Doncs sí, mira, de moment jo mantindria en algunes comarques la màniga curta perquè el dia Tots Sants, aquest dissabte, a la costa i al prelitoral es pot arribar a superar els 25 graus, és a dir, arribar a xifres de 25, 26, 27. Això passa a tot el país? No. És a dir, que comarques de la Catalunya central, Ponent, no pujaran tant. Avui, per exemple, queden restes de boires a la depressió central, al Bages, també bé, boires altes, cap a l'Anoia, a Solsonès, Segarra, i aquí l'ambient és més fresc. Però ara mateix s'arriba als 23, 24 en algunes poblacions costaneres, i això passarà demà i dissabte encara més. És a dir, que de moment jo no guardaria, sí que el canvi d'armari el podríem fer a partir de la setmana entrant, però tampoc està molt clar. Bé, en resum, que de dia em faci sol ambient suau, on hi hagi restes de boires ambient més fresquet, i ja puntualitzant per la castanyada, demà a la nit molta calma, ambient fresquet, però sense fred, fresca, i el dia Tots Sants on faci sol, doncs possiblement màniga curta.
Gràcies, Enric, bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Com hem dit a les dues, el president valencià Carlos Mazón demana temps per reflexionar després d'això. Després de l'escridassada d'ahir en ple funeral per les víctimes de la Dana. El president valencià cada cop està més aïllat, fins i tot dins del seu propi partit, sobretot després dels últims canvis de versió sobre què estava fent la tarda dels aiguats que van deixar, recordeu, 229 víctimes mortals al País Valencià. Ara Mazón demana temps per pensar i promet explicacions. València, Alba Barbosa.
El president valencià es fa càrrec, admès aquest matí, dels insults i crits que va rebre ahir al funeral d'Estat, l'han fet pensar i reflexionar.
Me hago cargo de lo que ocurrió ayer. Y seguiré hablando con las víctimas que tenía previsto hacerlo. Y por tanto, para hacer una reflexión más profunda sobre todo el día de ayer y sobre estos días, poder completar esa reflexión y ese pensamiento que me lleva, porque yo creo que nos lleva a todos durante todos estos días. Y cuando acabe, pues será un momento quizá de desarrollar, de detallar mejor lo que significó el día de ayer.
Carlos Mazón vol donar-ne explicacions, almenys davant de les comissions d'investigació a les Corts Valencianes, al Congrés i al Senat.
Habrá comparecencia y habrá comisiones de investigación, las dos cosas.
I preguntat sobre si pense dimitir, Mazón esquiva respondre.
Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.
Carlos Mazón afronta un mes de novembre complicat. La setmana vinent té previst anunciar canvis al seu govern, una remodelació que ja va anticipar fa dos mesos amb la sortida de l'exmilitar Can Pàmpols al capdavant fins ara de la reconstrucció de les zones més afectades per la Dana. I el 17 de novembre està citat a la comissió d'investigació al Congrés tot això, aquesta mateixa setmana, mentre sentíem el líder del PP, Núñez Feijóo, pressionant perquè Mazón s'expliqués en aquestes compareixences.
I l'endemà de l'escriassada del funeral d'ahir, avui també hem sentit, Alba, una de les principals associacions de víctimes.
Sí, que diuen que entenen i veuen justificat l'escarni d'ahir al president Mazón. L'Associació de Víctimes 29 d'octubre considera que el cap del Consell ja fa temps que hauria d'haver reflexionat, i assenyalen també el Partit Popular. Marilo Gradolí és la presidenta i ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio.
Ja era hora que després d'un any en el que no ha reflexionat en absoluto i no ha escoltat a la ciutadania valenciana, comença a reflexionar. I si no és ell, que siga el seu partit, perquè qui l'aplaudix i el manté és el partit.
Des de l'oposició, Compromís critica el Partit Popular per sostenir Mazón. En un tuit, Joan Baldoví ho justifica per tacticisme polític. També diversos ministres del govern de Pedro Sánchez han animat Mazón a reflexionar després de l'escarni d'ahir al funeral.
Bé, doncs aquestes paraules de Carlos Mazón que hem sentit han dinamitat l'estratègia del Partit Popular per posar avui tots els focus sobre Pedro Sánchez, que encara a aquesta hora compareix al Senat i ja porta més de 5 hores per donar explicacions sobre el cas Koldo.
¿Se avergüenza usted de Koldo Ábalos y Cerdán? Es que es así de sencillo. ¿Se avergüenza, sí o no?
Esta comisión a mí es más un circo, pero bueno.
Señor Sánchez, yo le pediría respeto para esta institución.
Sí. Un senador que ha hablado de que esta es una comisión inquisitorial.
En el PSOE, ¿cuántos iban?
¿Sí? Vamos a estarnos toda la mañana...
hablando de quién iba en el peyote o no.
Aquest ha estat l'ambient que hi ha hagut durant tot el matí. El president espanyol ha admès que ell també va cobrar diners en efectiu del PSOE, però per despeses justificades, diu, i diners que no venien d'una caixa B, insisteix. També diu que el finançament dels socialistes és del tot legal. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Sí, bon dia. S'ha complert el guió, crits, interrupcions i molt poques explicacions noves. El PP ha volgut acorralar Sánchez amb la corrupció i Sánchez ha jugat a l'Itumés.
¿Es capaz de contestar alguna verdad?
Señoría.
Venga, inténtelo. A ver si consigue una verdad.
A ver si me deja.
Venga.
A mí no me han repartido en efectivo dinero escondido en cajas de puros.
Jugaba constantment al contraatac.
Ahora a ustedes les cuesta entender, después de haber utilizado dinero negro, la diferencia entre el dinero negro y la utilización de dinero en efectivo.
I ha passat de puntetes sobre la corrupció que envolta el Partit Socialista. Amb Koldo García tenia una relació anecdòtica, ha dit, de la deriva d'Ábalos i Santos Cerdán no en sabia res i la caixa B del PSOE no existeix.
El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal.
Sánchez sí que ha confirmat haver rebut pagaments en efectiu del Partit Socialista són diners nets i justificats per les despeses que avançava.
He podido liquidar gastos siempre contra factura, que sí. És lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista.
I amb permís de la corrupció, el trencament entre Junts i Sánchez s'ha colat avui també a la comissió amb aquesta enganxada entre Eduard Pujol i el president espanyol.
Cuando Koldo y Ábalos la lían delante de sus narices, la culpa es de todo el mundo menos de usted. Cuando Alemania dice no al catalán en Europa, pero la culpa es de Europa, uno piensa, pobre Pedro Sánchez, que en el colegio le robaban el bocadillo, porque si no, no se puede entender.
A mí cuando me dicen que ustedes han pasado la oposición, tampoco lo entiendo mucho, porque efectivamente siempre han hecho gala de que han estado en la oposición.
La Moncloa creu que Pedro Sánchez ha sortit victoriós de la cita d'avui, el PP, en canvi, pensa tot el contrari, que no ha contestat res, i avisen que si es demostra que ha mentit, el portaran als tribunals.
Mentrestant, aquí a Catalunya, les últimes inundacions a l'Ebre porten el govern a proposar una revisió urbanística exhaustiva per detectar aquells habitatges construïts en zones inundables. S'hauran d'adoptar mesures urgents que també implicaran les comunitats de regants. Tarragona, Coia, Ballester, Brumós.
Bon dia. Se'ns gira feina, resumir el delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Cal inventariar els habitatges per minimitzar el perill en cas d'inundacions i anar encara una mica més enllà per arribar a acords amb les comunitats de regants.
S'haurà de mirar si tenen la corresponent llicència o no la tenen, si estan en una zona que haurien d'estar o no. Vull dir, aquí mos se gira una mica de faena a tots i d'anàlisis, perquè jo crec que ja no és. Bueno, és que no mos deixen. Jo crec que és que ja hem de veure que possiblement alguns llocs no són els llocs més adequats de viure, no? De tenir un habitatge.
El delegat del govern a l'Ebre, Joan Castagonell, conclou que ara ha passat de ser una qüestió legal a una mesura per salvar vides i que es tracta de complir la legislació, no d'una nova restricció. El redisseny passa també pels regants i en modificar els equipaments perquè no afectin infraestructures com les carreteres en cas de pluges torrencials.
Mentrestant, l'huracà Melissa causa una trentena de morts al seu pas per Jamaica i per Haití i es dirigeix ara més d'habilitat cap a les Bahamas. Segons l'últim balanç, són 25 morts a Haití, 4 a Jamaica, 4 al Panamà i 1 a la República Dominicana. L'huracà ha provocat una devastació total a Jamaica, on l'huracà va arribar dimarts a la màxima intensitat. Gairebé un 80% de la població està sense llum i 25.000 persones s'han quedat sense casa. Dennis Zulu és el coordinador de l'ONU a Jamaica.
Pel que sabem fins ara, hi ha hagut una devastació sense precedents d'infraestructures i de propietats. S'han perdut carreteres, xarxes de connectivitat i energia per allà on ha passat. No només ha afectat de manera molt greu aquesta àrea, sinó que s'ha estès per tot el país.
D'aquí un minut serà 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida actualitat econòmica, que avui ve farcida.
Catalunya migdia.
Si el que t'agrada de l'hivern és tapar-te amb la manteta, tenir a les mans un cafè calentó i estar ben abrigat, potser a tu no t'agrada tant el fred. Tu vols escalfor. Per això a Obramat tenim totes les solucions de calefacció. Estufes, calderes, radiadors, aerotèrmia, terra radiant, accessoris i molt més al millor preu garantit. També a Obramat Pones, on compren els professionals. Obramat.
El dilluns 3 de novembre, Monte Deportivo celebra la 5a gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm, Moeve, Hyundai, Sofascor i Fivers.
Del 3 al 5 de novembre torna el Gastronòmic Fòrum Barcelona a Fira de Barcelona.
Si ets professional de la restauració, l'alimentació i el food service, aquesta és la teva cita de referència.
Enguany, una edició dedicada a la nova cuina catalana amb tots els nostres chefs més reconeguts.
I més de 350 empreses, show cookings, ponències, taules rodones...
Gastronòmic Fòrum Barcelona, del 3 al 5 de novembre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Porto un menú per la Josefine Noichevsky. Sí, és per ella, gràcies. Vés-te'n, sushi.
Del rap...
Calla, quan canti ella, t'ensenyaré a ser educat. Perquè siguis de casa bona, no et facis l'espavilat.
A l'òpera...
Treu-te del cap que aquest energumen entri a l'acadèmia.
Només has de creure en tu.
Tenor, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia. Un quart de tres. El Banc Europeu d'Inversions destinarà 1.500 milions d'euros a Catalunya abans que s'acabi aquest any. Ho ha anunciat la seva presidenta, Nàdia Calviño, en una entrevista a 3CAT Info, on també ha avançat un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per finançar la construcció de 640 habitatges socials. Calviño, que fa un any que presideix un dels bancs amb més potencial del món, també ha revelat que la institució pagarà bona part del pla d'habitatge assequible que està enllestint la Comissió Europea, Sara Riera.
Calviño ha explicat que un de cada 4 euros que inverteix el Banc a Catalunya va a habitatge, però que també s'estan tenen altres demandes.
Estamos hablando de infraestructuras, por ejemplo, de agua. Tuve ocasión el año pasado de visitar con el presidente Illa justamente el suministro de agua a Barcelona con la cuenca del Ter Llobregat, toda la modernización de todo el suministro de agua. Estamos hablando de transporte sostenible, autobuses urbanos, la obra de remodelación de la estación de Sants y luego estamos hablando también de innovación y apoyo a las startups.
Calviño també ha anunciat que el BEI finançarà el pla d'habitatge assequible que la Comissió Europea presentarà al desembre. Ha avançat que per l'any que ve el banc mantindrà un volum total d'inversió de 100.000 milions d'euros. Són diners que atendran aquestes demandes dels estats en habitatge, per tant, però també altres prioritats. I aquí n'hi ha una, la defensa, que Calviño ja diu que acapararà molts recursos, també en els pròxims pressupostos plurianuals.
Lo que está claro es que en los próximos años todos vamos a tener que aumentar la inversión en seguridad y defensa, porque aunque nos parezca que la frontera con Rússia està molt lejos, un dron tarda 10 minuts en llegar a Espanya.
De fet, ha avançat que només la inversió en defensa quedarà fora de la regla de despesa que marca Europa.
I ja que parlem d'economia, els preus continuen pujant. Al mes d'octubre, la inflació ha escalat una dècima. S'ha situat al 3,1%, el nivell més alt en 16 mesos, Mireia Sala.
És el segon mes consecutiu que augmenta la inflació i ho fa per l'encariment de l'electricitat i del transport aeri i ferroviari. A més, els aliments es continuen disparant. Tot i que les gasolines han baixat, això no ha estat suficient per compensar la resta. En resum, la inflació a Espanya s'està allunyant de l'objectiu del 2% que marca el BCE i de la mitjana europea, que ara està al 2,2%.
Doncs justament aquest nivell d'inflació controlat a Europa ha portat avui la institució que presideix Christine Lagarde, el Banc Central Europeu, a mantenir els tipus d'interès al 2%.
Amb els preus sota control i amb la perspectiva d'una tímida millora econòmica, el BCE ha optat per no tocar el preu del diner, com ja va fer en les dues últimes reunions. Ara la pregunta és si l'organisme dona per finalitzades les rebaixes. Per saber-ho, haurem de veure què diu Lagarde d'aquí uns minuts, quan justifiqui la decisió d'avui, tot i que molt probablement el dibuix complet no el tindrem fins al desembre. Per què? Doncs perquè serà llavors quan el BCE actualitzarà les previsions de creixement i d'inflació per Europa. I continuar rebaixant els tipus d'interès només estaria justificat si pronostiqués que els preus seguiran caient.
Doncs amb aquestes dades macroeconòmiques, aquests dies els bancs presenten resultats. I avui hem sabut que el BBVA també ha batut el seu rècord de beneficis. Ha guanyat gairebé 8.000 milions d'euros fins al mes de setembre, tot i haver dedicat esforços titànics a l'OPA sobre el Banc Sabadell, Sara.
Un creixement dels beneficis del 20% gràcies al crèdit i als ingressos recurrents. La ràtio de solvència d'aquesta entitat basca és ara del 14%, i això li permet accelerar els plans de retribució a l'accionista. Onur Gens és el conseller delegat del BBVA.
Mañana iniciaremos la recompra de acciones pendientes por valor de casi 1.000 millones de euros y el 7 de noviembre pagaremos el mayor dividendo a cuenta de nuestra historia, 32 céntimos de euro por acción. Asimismo, pondremos en marcha una significativa recompra de acciones adicional.
Mèxic continua sent el país que més aporta el resultat, gairebé 4.000 milions d'euros davant d'Espanya, amb 3.000 milions.
En la informació internacional, treva en la guerra comercial entre les dues primeres economies mundial. Els Estats Units abaixaran els aranzels a la Xina després de la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping a Corea del Sud. La rebaixa s'emmarca en un triple compromís de Pequín: combatrà el tràfic il·legal de fentanil, tornarà a comprar més soja nord-americana i, en tercer lloc, facilitarà als Estats Units l'adquisició de terres rares xineses. Enviat especial a Busan, a Corea del Sud, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Xi Jinping ha aterrat tot just aquest matí a Busan, la segona ciutat de Corea del Sud, on s'havia citat amb Donald Trump. No li ha calgut sortir de l'aeroport a una base militar contigua. S'ha retrobat amb el president nord-americà, que l'ha qualificat d'amic de fa temps. Xi ha arribat a dir que, malgrat les diferències, el desenvolupament de la Xina encaixa en la visió trumpiana de tornar a fer gran Amèrica. Trump visitarà la Xina a l'abril que ve. Clima distès, elogis i bones paraules que en realitat amaguen l'absència de sorpreses respecte del que les delegacions havien pactat aquests últims dies. Sentim Donald Trump.
Com sabeu, vaig imposar un aranzel del 20% a la Xina per l'entrada de fentanil, que és un aranzel important. I basant-me en les seves declaracions d'avui, l'he reduït en un 10%. Així doncs, és del 10% en comptes del 20% amb efecte immediat.
Per la seva banda, la Xina suspèn per un any les restriccions a les exportacions de les terres rares, crucials per a la tecnologia civil i militar, de les quals té pràcticament el monopoli mundial. A més, la Xina tornarà a comprar soja als agricultors nord-americans, segons Trump, en grans quantitats. Taiwan no ha estat en la conversa i Washington i Pequín treballaran junts per la pau a Ucraïna.
Doncs minuts abans d'aquesta trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, el president nord-americà ha anunciat que ha ordenat reprendre les proves nuclears per primera vegada en 33 anys. Ha estat per sorpresa en un escrit a la seva xarxa social on diu que cal estar en igualtat de condicions amb la resta. No queda clar ni quan ni quin tipus d'assajos farà l'exèrcit nord-americà, però la decisió arriba després de les últimes proves fetes per Rússia, que avui s'ha afanyat a rebaixar-ne la importància. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. En menys d'una setmana, Vladimir Putin ha anunciat els assajos reeixits del Posidó, un dron submarí capaç de portar caps nuclears, i del Buraviesnik, un míssil de creuer de llarg abast en propulsió nuclear. Ara bé, el Kremlin s'ha sorprès quan ha vist que Donald Trump anava un pas més enllà ordenant proves nuclears. El seu portaveu, Dmitry Peskov, ha tret ferro als assajos russos, assegura que en cap cas estan experimentant amb energia atòmica, sinó que només estan provant armes.
Esperem que el president Trump hagi estat correctament informat sobre les proves del Burevestnik i del Posidó. De cap manera es poden considerar proves nuclears.
Peskov també nega que vulguin contribuir a una cursa armamentística. De fet, segons els analistes, les intencions de Putin no passen tant per una escalada nuclear, sinó per convèncer el president nord-americà que cal renovar l'acord de dissuasió nuclear, el tractat No Start, que caduca el proper mes de febrer.
Mentrestant, a Europa, els Països Baixos tindran un govern sense l'extrema dreta. L'islamòfob Geert Wilders ha perdut 11 escons i, tot i que el líder el recompta per pocs vots, els rivals l'han vetat en qualsevol futur executiu. El líder dels liberals progressistes, Rob Jetten, jove i obertament gay, emergeix com a possible futur primer ministre dels Països Baixos. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Els Països Baixos van votar ahir en unes eleccions plantejades com un test a l'extrema dreta i els ultres hi van sumar una derrota perquè el seu líder, l'històric Wilders, que havia guanyat amb claredat els comicis anteriors, va patir una davallada en els suports. Wilders ha acabat finalment empatat amb escons amb el Partit Liberal Progressista D66 a l'espera que el recompte definitiu de vots estableixi quina formació ha quedat tècnicament primera. Ara bé, la majoria de partits ja han rebutjat pactar amb l'extrema dreta i, per tant, serà el líder de D66, el jove de 38 anys, Rob Jetten, qui tindrà la missió de formar una coalició moderada que vol tancar aviat.
Crec que és molt important que el partit més gran prengui la iniciativa en fase exploratòria. Així que si Wilders ens guanya per un marge estret, li correspon a ell prendre la iniciativa en la primera fase. En cas contrari, ho farem nosaltres i després esperarem per poder formar ràpidament un gabinet estable amb altres partits.
Malgrat que el líder dels liberals progressistes apunta a la formació d'un govern ràpida, les negociacions als Països Baixos poden trigar mesos en un sistema molt fragmentat que requerirà una coalició d'almenys 4 partits.
I encara en la informació internacional, entre 1.500 i 2.000 civils han mort al Sudan des que dilluns els paramilitars van ocupar la ciutat d'Al-Fashir, a la regió occidental del Darfur, Cèlia Cernadas.
Un dels episodis més cruents ha estat l'atac a una maternitat on van perdre la vida més de 460 persones. Les xifres provenen de diverses fonts, des de l'ONU, a l'Organització Mundial de la Salut o la xarxa Metges del Sudan, que qualifica la situació de veritable genocidi. En les últimes hores han anat emergint gravacions força esgarrifoses de la situació al Fashir, incloent-hi fosses comunes i execucions a sang freda a mans dels paramilitars de les forces de suport ràpid del Sudan, que estan enfrontades amb l'exèrcit. Mitjans com Al Jazeera o organitzacions d'ajuda han verificat algunes d'aquestes gravacions. Segons la Universitat de Yale, les imatges per satèl·lit de la ciutat mostren grans taques vermelles de sang i amuntegaments de cossos humans.
D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè l'auditoria externa encarregada pel govern pels pagaments indeguts a l'antiga DGAIA detecta deficiències en la gestió de les prestacions a joves extutelats. L'informe constata que es van pagar prop de 170.000 euros de més a una cinquantena de joves després d'analitzar una mostra de casos entre el 2022 i el 2024. En cap moment, això sí, es fa referència a un possible frau, Marriera.
Segons l'informe, durant aquest període de 2 anys no es fa cap seguiment dels casos ni es verifica les dades dels joves, com exigeix la norma, per poder comprovar, per exemple, si tenen una feina amb un sou incompatible amb aquesta ajuda. En el document de 23 pàgines es diu textualment que la informació que recull els educadors no es contrasta amb altres dades, com les de la Seguretat Social o d'Hisenda. Una falta de control que s'atribueix en part també a la saturació del Servei de Valoració i Seguiment dels Joves Extutelats, que es va externalitzar el 2022 a les entitats Resilis i Mercè Fontanilles per l'augment d'arribades d'immigrants sols i també la pandèmia.
I de tot això, què en diu Drets Socials?
Doncs mira, que treballen per redreçar i transformar l'antiga DGAIA. A partir d'aquest 1 de novembre, la gestió d'aquestes ajudes passarà a dependre de la Direcció General de Prestacions Socials i no de l'actual Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència. I a més, diuen que ja han iniciat una nova contractació pel Servei d'Atenció als Joves Extutelats. Uns tràmits, però, que reconeixen que no són àgils i que fins al primer semestre de l'any que ve no estaran disponibles.
I més coses, perquè les entitats de memòria històrica reclamen per enèsima vegada que el govern espanyol tregui la Policia Nacional de la comissaria de la Via Laietana de Barcelona i que cedeixi l'edifici a la prefectura a la Generalitat. La plataforma creu que és pervers que l'executiu declarés l'edifici lloc de memòria però que hi mantingui el cos policial, Arnau Caral.
Sí, sostenen que una comissaria i un centre de memòria no poden conviure sota un mateix sostre i és per això que exigeixen el cessament de tota l'activitat policial a la prefectura de Via Laietana. Ho explica la portaveu Pilar Rebaque.
Declarar l'edifici Via Laietana 43 com a lloc de memòria democràtica sense treure'n la policia i sense convertir-ho en un veritable centre d'interpretació de la tortura i la repressió no és només totalment insuficient, sinó pervers.
Des de la plataforma diuen que la Moncloa vol mantenir la Policia Nacional a Via Laietana i acusen el govern català i l'Ajuntament de Barcelona de ser-ne còmplices. Exigeixen que la propietat de l'edifici es transfereixi a la Generalitat i que el període històric al qual es vol retre homenatge, a més del franquisme, també inclogui la transició.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Catalunya detecta menys d'un 1% d'alumnes amb altes capacitats, quan haurien de ser al voltant del 10% dels estudiants. Són dades de la primera càtedra d'altes capacitats que hi ha a Catalunya i que impulsa la Universitat de Girona. Anem cap allà, Núria Peraire.
Bon dia. Durant el curs 2023-24 es van detectar 4.200 estudiants amb altes capacitats a Catalunya entre primària, secundària i batxillerat, cosa que suposa el 0,3% dels alumnes. Segons el director de la càtedra, Teo Jové, se sap que els que tenen aquestes aptituds haurien de ser el 10%. Per tant, en queden sense detectar uns 136.000.
La gran majoria de nois i noies amb altres capacitats no estan identificats i, per tant, no estan siguent atesos. Estan deixats anar a la seva sort. I això pot comportar molt fracàs escolar i molta insatisfacció.
Entre els motius per la infradetecció hi ha el pes que tenen certs tòpics, com el que sols ja se'n surten.
Un dels tòpics és el noi i noia amb altres capacitats ha de ser una persona brillant, de matrícules. No és cert. Pot suspendre com qualsevol altre.
2/3 dels que tenen altes capacitats no les desenvolupen o generen fracàs escolar.
L'Hospital de Sant Pau, a Barcelona, és el primer de tot l'Estat i capdavanter a tot el món en aplicar amb ressonància magnètica una tècnica pionera de neuromodulació que aconsegueix eliminar les tremolors i el dolor en diferents trastorns, com ara malalties de tremolor essencial o el Parkinson. Els beneficis pels pacients són immediats i la tècnica és molt segura i no requereix cirurgia a Purificació Barcelona.
Sí, la tècnica s'aplica a pacients que no han respost a les teràpies convencionals i que tenen símptomes molt incapacitants. Un cop
cop localitzat el punt responsable de les tremolors, apliquen ultrasons de més intensitat que provoquen una petita lesió per eliminar de forma permanent el moviment involuntari, com explica la neuroradiòloga Esther Granell.
Automàticament desaparece el temblor. Com el pacient està despierto, nosotros sabemos en todo momento si estamos en el sitio adecuado o no. Entonces, se aumenta la temperatura y es cuando se produce esa lesión para que ese efecto sea irreversible.
Els beneficis per als pacients són immediats. La Lula és una de les que ja s'han sotmès a la tècnica. Fa 10 anys que tenia tremolor essencial. Se li movien les mans, el cap, li tremolava la veu, les cames i no podia fer vida normal. Ara està molt contenta i creu que el canvi ha estat impressionant.
Es tan important poder hacer las cosas que hace todo el mundo. Es que es impresionante. Encantada. Muy contenta. Mi vida va a ser más fácil.
El pròxim pas és estendre aquesta tècnica també a trastorns psiquiàtrics que provoquen tremolors com els obsessiu-compulsius.
En punt, 2:45. Una cosa més abans de la publicitat, perquè la instal·lació de les 500 noves càmeres de videovigilància previstes a Barcelona començarà el mes que ve. Les primeres seran les 14 càmeres que es posaran a la plaça Catalunya, on ara només n'hi ha en alguns accessos. Juntament amb el front marítim de la Barceloneta, on se n'instal·laran 13 més els pròxims mesos, són els dos únics emplaçaments que de moment ha revelat l'Ajuntament. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. El consistori argumenta que no en revela més perquè encara està treballant en el pla i també perquè encara està pendent de les autoritzacions que calen per instal·lar càmeres. El calendari amb què treballen és poder-ne instal·lar 134 entre aquest any i el que ve a Ciutat Vella i a l'Eixample, i a la resta de districtes 121 entre el 2026 i el 2027 i 245 càmeres més l'any 2027. Encara que no se n'hagi concretat la ubicació, seran punts concorreguts amb un índex de delictes més elevat i que poden ser escenaris d'incidents amb múltiples víctimes, és a dir, accidents o atemptats. El consistori creu que han de tenir un efecte preventiu i assegura que són mínimament invasives i extremadament garantistes amb el dret a la intimitat. No tindran reconeixement facial ni cap mètode d'identificació a través d'intel·ligència artificial i les imatges es conserven en un màxim de 3 mesos.
Passa un minut a 2:15. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Españoles. Franco. Amor.
Han passat 50 anys des de la mort del dictador.
Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno.
Aquest divendres, dia d'homenatge a les víctimes del franquisme, amb la fiscal de Memòria Històrica i Drets Humans, Dolores Delgado.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 3 minuts de 2:15, a poc anem coneixent detalls del nou disc de Rosalía. Per exemple, avui hem sabut que, en aquest disc, canta en català. No és en aquesta cançó que canta en català, és l'única que de moment hem sentit sencera, però en una altra ho fa. De fet, canta en 13 idiomes diferents. Ho ha confessat en una entrevista al The New York Times, Marc Garriga.
El diari nord-americà la qualifica de líder de l'avantguarda pop mundial i considera aquest nou àlbum la sublimació de tota la seva obra. Rosalía ha assegurat que tot el que sona és creació humana sense intervenció de la intel·ligència artificial i ha explicat per què canta en tantes llengües.
I think if I made this album is because...
Aquest àlbum l'he fet per amor i per curiositat.
curiositat, perquè volia aprendre altres idiomes i així entendre millor els altres. Si entens millor els altres, pots entendre't millor a tu mateixa i pots aprendre a estimar millor. Jo formo part del món i el món està tan connectat, per què m'he de posar una vena als ulls? No tindria cap sentit.
A l'entrevista també ha avançat extractes d'altres cançons fins ara inèdites, com Sexo, Violencia i Llantas.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo?
O com Sauvignon Blanc.
Yo beberé Sauvignon Blanc a tu lado.
O La rumba del perdón. Recordem que l'àlbum Lux es publicarà el 7 de novembre.
Doncs a poc anem sabent alguna cosa més d'aquest nou disc de Rosalía, amb aquests extractes que avui hem pogut sentir per primera vegada i el fet que una de les 13 llengües que hi utilitza és el català. També anem sabent alguna cosa més del Cruïlla, per exemple, els caps de cartell. Everybody laughs and everybody cries, everybody lives and everybody dies. Un d'ells serà David Byrne, el líder dels Talking Heads, presentarà el seu nou disc, Who is the Sky?
També hi actuaran els Pixies dins de la gira del 40è aniversari de la banda de Boston i els acompanyaran Tudor, Cinema Club, Bomba Estéreo, Mishima, Yami Safdi i Chico Blanco, entre d'altres. Més endavant s'anunciarà la resta del cartell del festival que tindrà lloc del 8 al 11 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.
I seguim amb música perquè Freddie Mercury i Montserrat Caballé tindran un espai d'homenatge a Barcelona. Pregunteu per què Freddie Mercury i Montserrat Caballé han de tenir un espai d'homenatge a Barcelona. El motiu és aquesta cançó que sentim, creada pel líder de Queen fa gairebé 40 anys i que s'ha acabat convertint en un himne de la ciutat, Valeria Obereda.
N'ha parlat al programa Rapsòdia Bohèmia de Bernat Soler, que s'estrena demà a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Barcelona li farà l'homenatge al Freddie Mercury i a la Montserrat Caballé. De fet, esperem tenir, abans que s'acabi aquest any, en una zona cèntrica i coneguda com és el Parc de les Glòries, un espai amb una peça monumental que encara s'està definint, aquest moment de la cançó, que reflecteix també un moment de la història de Barcelona.
Encara no està clar com serà aquest monument, però abocarà l'esperit de la Barcelona Olímpica.
Farà referència a la figura dels dos artistes, del Freddie Mercury i de la Montserrat Caballé, però també el que va simbolitzar la cançó i els Jocs, al final els Jocs Olímpics, com a projecció internacional de la ciutat i com a moment cultural també de la ciutat, i on va néixer el que és el nostre himne, no? L'himne que tothom reconeix com a propi.
Collboni ja fa anys que reclama reconèixer tots dos artistes.
I més homenatges? Perquè un congrés internacional i una exposició al Museu d'Història de Catalunya seran dos dels grans actes previstos per celebrar el 2026 l'any Gaudí. La Generalitat destinarà 6 milions i mig d'euros per commemorar els 100 anys de la mort d'un dels arquitectes més influents de tota la història, Montse Camps.
Arrencarà aquest 8 de novembre mateix a Reus i Riudoms, d'on eren les arrels de Gaudí, i a partir d'aquí actes per tot el territori. Es vol acostar Gaudí als ciutadans, especialment als més joves, i explicar la seva dimensió científica, que vol cobrir els buits que hi ha, perquè molts dels seus documents van desaparèixer el 1936 en un incendi. Tot plegat per commemorar una figura única que definia així la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Quan parlem d'Antoni Gaudí, parlem dels noms més reconeguts i disruptius de l'arquitectura i l'art del segle XX, no només a Catalunya, sinó arreu del món. La seva obra és patrimoni de la humanitat i és també una manera d'entendre la relació entre la ciència, l'art, la natura, l'espiritualitat. Estem parlant d'una figura polièdrica immensa i inacabable.
L'acte de cloenda es farà a Barcelona i tindrà una dimensió festiva, tot i que encara està per determinar quina estructura tindrà.
I ara, cinema.
No. La vas piular. Entens la paraula aquesta?
El director gironí Pere Vilà s'endinsa en el trauma que viu una adolescent arran d'una agressió sexual a Quan el riu esdevé el mar, que entra en competició avui a la Seminci de Valladolid. La pel·lícula es basa en l'experiència real de dones que el cineasta ha entrevistat i està protagonitzada per la debutant Claude Hernández, Àlex Brendemühl i Bruna Cosí. Enviada especial a Valladolid, Montse Pujol.
La pel·lícula ha tingut una molt bona acollida en la seva presentació aquí a la Seminci, on opta a l'espiga d'or del festival. Pere Vilà ha explicat a Catalunya Ràdio que volia exposar en aquest treball el trauma que pot viure un adolescent en patir una agressió sexual i ha explicat el per què va optar per explicar aquest tema.
El fet de topar-me frontalment amb aquesta realitat, primerament havent conegut una noia en el seu moment i després moltes més que m'expliquen, doncs, el que els hi ha passat. Violacions, agressions, violència psicològica...
Àlex Brendemühl, premiat al Festival de Carlo Vivari per la seva interpretació, es posa a la pell del pare de la Gaia, la víctima de l'agressió.
Que hi ha un pare que és un pare que en el fons compleix la funció de tutor, d'acompanyant i de persona que empatitza amb ella i que intenta entendre-la i passa pel mateix calvari que ella, no?
Quan el riu esdevé el mar, està rodada en català a Girona i arribarà als cinemes el 2026.
I una cosa més abans dels esports... Perquè Barcelona recupera la mirada més combativa de Colita en una exposició dedicada a Antifèmina, el primer llibre gràfic obertament feminista de la transició. La mostra, amb 120 fotografies de dones, obre al públic demà al Disseny Hub, Montse Mas.
Crític, lúdic, rebel i invisibilitzat. El llibre de fotografies de Colita i textos de Maria Aurèlia Capmany es considera ja una obra de culte. Retirat poc després de la seva publicació el 1977, l'obra retratava massa bé la realitat de la dona, diu el comissari de la mostra, Francesc Polop.
El món mascle no té ganes de que li parlin de tot això. Són els reis de la casa. La Maria Aurèlia, és una frase que jo utilitzo aquí a l'entrada, diu, ja, i això que veurem no és més que la realitat. I no hi ha res més corrosiu, transgressor, valent que la realitat. Es va fer el que es va fer amb la dona sempre. Invisibilitza.
El llibre Antifèmina es va reeditar el 2021, dos anys després de la mort de Colita, però de seguida es van esgotar els 2.000 exemplars disponibles. Per això ara s'ha fet una segona reedició coincidint amb l'exposició. La mostra que es va estrenar a Madrid serà el de Hub fins a finals de gener.
Catalunya migdia.
Temps ja per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui molt marcada per la Copa del Rei de Futbol.
Últims partits a la primera ronda de la Copa. Avui és el torn de l'Espanyol, l'Atlètic Lleida i el Nàstic. Catalans, el Sant Andreu, el Sabadell i el Reus van passar a ronda i a la Copa, ara en parlarem, però és que avui hi ha tres equips catalans que volen també seguir els seus passos. Dels dos partits de Copa que es disputen aquesta tarda, un és el duel català que enfrontarà l'Atlètic Lleida, de segona ref, amb l'Espanyol, Sergi Andreu.
Sí, un Espanyol que formarà avui amb un 11 ple de jugadors que han tingut pocs minuts a la Lliga. D'entrada, Fortuño, Àngel Fortuño, serà el porter de la Copa en lloc de Dimitrovic. A la convocatòria, a més, hi ha dos joves del filial, José Ángel López i Ferran Gómez. No han viatjat a Lleida Cabrera i Romero, que descansaran, i tampoc el lesionat Puado. Manolo González vol que els jugadors que surtin avui al camp d'esports competeixin al mateix nivell que s'ha fet fins ara a la Lliga.
És un dia per la gent que té nivell i ha estat menys minuts a la Lliga, per també reivindicar-se. Tindrà una gran decepció si l'equip no competeix al nivell que està competint a la Lliga. Jo tindrà una gran decepció perquè estic convençut que l'equip que sortirà és un equip amb garanties, amb jugadors perfectament titulars a l'Espanyol d'avui en dia i que tenen el nivell suficient per fer un molt bon partit.
Per l'Atlètic Lleida, que és a la part baixa del grup tercer de la segona ref amb només una victòria a la Lliga, és un partit per gaudir el d'avui. A la banqueta, l'exblaurana Gabri, que ja s'ha enfrontat unes quantes vegades a Manolo González.
Per nosaltres, imagina't la diferència que hi ha. Estem a segona ref, que acabem de pujar de categoria, jugar contra un primer a l'Espanyol, un equip històric, 125 aniversari. També aprofito per felicitar-los. Per nosaltres ha de ser un partit de disfrutar, de, home, evidentment, competir-lo el millor possible, que això ho fem sempre i serà igual.
El partit és a les 9 al Camp d'Esports de Lleida. El podreu seguir a la transmissió que en farem pel Digital de Catalunya Ràdio.
I a l'antena Digital de Catalunya Ràdio, en aquesta transmissió, també es podreu seguir l'altre partit, que és el del Nàstic, de la Primera Federació, que juga a domicili contra l'Atlètic Balears, un equip d'una categoria per sota, Eduard Solà.
L'entrenador del Nàstic de Tarragona, Luis César, ha insistit molt que la Copa no molesta i que tot és positiu, perquè els futbolistes volen jugar, tenir minuts i que el club pot aspirar a fer una bona recaptació si van passant eliminatòries i els toca un rival de primera divisió.
No nos molesta en absoluto, al final es competir, eso es lo que quieren los jugadores. Sabemos que no vamos a ganar la Copa del Rey, eso ya lo sabemos, pero queremos competir y mostrarnos y mejorar y perfeccionarnos y que los jugadores acumulen méritos y que yo lo vea y que me hagan dudar y todo es bueno, en general todo es bueno. Si vamos avanzando, podemos enfrentarnos a rivales poderosos, el club tendrá una taquilla, nuestra afición vendrá un equipo bueno en el nuevo estadio, es todo bueno.
El rival d'avui és l'Atlètic Balears, actualment quart classificat al seu grup a la segona federació i un dels favorits a pujar de categoria. Luis César va anunciar ahir que jugarien diversos jugadors que no havien tingut minuts les últimes jornades, com ara Cèdric, Òscar Sanz, Fernando Torres, Moi Delgado i segurament el porter suplent Toni Fui Díaz. El Nàstic ve d'empatar al camp del Sabadell a la Lliga i diumenge rebrà el filial de l'Atlètic de Madrid, que és el líder actual del grup a la Primera Federació.
Doncs ja ho sabeu, aquesta tarda teniu una cita a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT a partir de les 8 del vespre, transmissió especial Copa del Tot Gira. I el que dèiem a l'inici, dels 5 equips catalans que ahir van disputar partits a la primera ronda de Copa, 3 segueixen en competició, són el Sant Andreu, el Sabadell i el Reus. Marta García, anem a pams, comencem pel Sant Andreu.
Equip de la segona federació va superar el Terol, rival de categoria superior. Serrano, al minut de 9, avança els 4 i barratge en el tram final del partit. Al minut 87 empaten els aragonesos. El gol de la victòria arriba a 10 minuts per al final de la pròrroga, obra de Lucas Viña.
És una nit màgica, la Copa Rei sempre és així, i res, ha sigut un partidat de l'equip, ens hem ficat per davant dos cops, i bueno, ara celebrar-ho i demà entrenar.
I també a la pròrroga es va decidir el Poblense Sabadell.
Al final 1-2 amb els vallesans, que se van avançar en el minut 11 amb un gol de Rubén Martínez. Els balears van empatar de penal en el 32. I el gol de la victòria al minut 110 el va fer Javi López Pinto. Sentim el tècnic dels vallesans, Ferran Costa.
Li donem molt valor al partit que han fet els nois, perquè de fet ahir, sense anar més lluny, ja vam veure que equips de superior categoria que hi han eliminats i aniran a 90 minuts, tot costa molt i han fet una gran feina.
I l'última en aconseguir la classificació va ser el Reus.
En el seu duel català contra l'Europa, els reusencs, equip també de la segona federació, van necessitar dels penals després de l'empat a 2. Destaca l'actuació del porter de l'equip del Baix Camp, Álvaro Pacheco, de només 19 anys, aturant dos penals, parla el tècnic Marc Carrasco.
Crec que és un premi, m'atreviria a dir, a la ciutat, a la gent, a la comarca, a tots els que van patir. Crec que avui hem xalat moltíssim, també hem patit. Aquesta és la realitat. Aquí a Reus no ho sabem fer d'una altra manera.
Tot això són les bones notícies, Laia, però ahir també jugava un altre equip català, que en aquest cas no va poder passar a la segona ronda, és l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite, que va perdre contra un primera, 0-2 contra el Mallorca.
I deixem la Copa i parlem del Barça, que farà una prova d'estrès, li diuen, el 7 de novembre, Marcos García, al Camp Nou, amb un entrenament de portes obertes. Això es tracta d'un requeriment de l'Ajuntament de Barcelona abans que s'hi puguin tornar a jugar ja tots els partits oficials.
Sí, és un requisit, aquesta prova d'estrès, que en diuen els tècnics. Ho imposen els bombers abans que el club rebi aquesta esperada llicència de primera ocupació a la fase 1B. Recordeu que és la que ja seria per a 45.000 espectadors. Es tracta de posar a prova, per exemple, i d'aquí el tema de la prova d'estrès, accessos i sobretot la seguretat del nou estadi. Ara mateix, recordeu, el club té la llicència de primera ocupació del nivell anterior, que és el que suposen gairebé 27.000 espectadors. Caldrà veure si el Barça demana o no pagar entrada per aquest entrenament de portes obertes. A tot això, el retorn al Camp Nou segueix obert. El club espera que sigui al novembre. No sap encara si el 22 o el 29 contra l'Atlètic Club, per tant, o contra l'Alavés. Una vegada que tinguin el permís UB, aleshores caldrà veure què passa amb els partits de Champions. Aquest meló encara no està obert. El 9 de desembre hi ha partit a casa contra l'Eintracht de Frankfurt.
I ja fa dies que vam explicar que es va cancel·lar aquell partit, s'havia de jugar a Miami, aquell Villarreal-Barça de Lliga, però atenció, perquè aquelles dates potser l'equip haurà de viatjar per jugar un altre partit.
Sí, una promotora del Perú, Sound Music Entertainment, ha proposat un partit amistós el 22 de desembre a l'Estadi Monumental, que podria acollir 80.000 persones, i seria un Barça contra la selecció peruana absoluta de futbol. El Barça rebria entre 7 i 8 milions d'euros per aquest partit. El club ho està estudiant, fins i tot ens consta que ha traslladat aquesta possibilitat al vestidor. Era una opció que ja estava viva i sobre la taula quan aquell Villarreal-Barça s'havia de fer a Miami i que segueix viva. La promotora del Perú ens diuen que espera una resposta del Barça per aquesta setmana, veurem.
Doncs veurem quina és la resposta definitiva del Barça. El que està fent de moment el Barça és preparar-se pels partits de Lliga i de Champions que tenen ara el mes d'octubre, novembre i desembre, abans d'aquest suposat partit. Avui, nou entrenament dels jugadors del Barça.
Sí, amb Lewandowski i Olmo fent una part amb el grup, una part amb el grup, i que tu dius és molt a prop, molt lluny del partit de diumenge contra l'Elx. Tothom tranquil, perquè tots dos treballen per estar en condicions per aquest dia, i la previsió és que estiguin en condicions per tornar contra l'Elx.
El Girona, que ja es va classificar per la segona ronda de la Copa dimarts, el que fa és ultimar el partit que demà obre l'onzena jornada de Lliga Montilivi contra el Getafe. Avui, Eudald Serra, la roda de premsa prèvia de Mitchell ha coincidit amb una data ben especial per a ell.
Doncs sí, perquè el tècnic madrileny fa avui 50 anys i la plantilla l'ha obsequiat al final de l'entrenament amb els tradicionals xuxos de Girona, després de bufar les espelmes pertinents. Més tard, a la conferència de premsa, on l'han obsequiat també amb un altre pastís, ha explicat quins són els seus desitjos en un dia tan especial i en la seva cinquena temporada, al capdavant del club gironí.
Estic molt agraït a estar aquí. I tot ha sigut coses bones. Continuar el mateix, no demano res. Estic feliç d'estar aquí. He trobat un club i un equip top.
Mitchell ha convocat pel partit de demà al camp del Getafe 23 jugadors sense cap novetat, és a dir, els mateixos que van ser a la llista de l'últim partit de Lliga. Això vol dir que Francesc i David López segueixen de baixa a banda dels lesionats de llarga durada, com Fan de Vic i Juan Carlos.
Passant una mica més de 5 minuts, a 3 quarts de 3, ara farem una pausa i després...
Somies en estar els dos, no?, una vegada al Mundial, però fer primer, segon, amb MotoGP és algo que no és ni els millors somnis, llavors...
Sentirem el flamant subcampió del món de MotoGP.
Catalunya migdia.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 8 i 9 de novembre una gala amb ballarins principals i solistes de l'Stage Ballet Berlín, el Bolshoi de Moscou i l'English National Ballet, entre d'altres.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
Marta Torné, arribes tard.
Enric Cambrai, és que està poble nou col·lapsat? Ningú es vol perdre Super Sapiens, l'única experiència teatral immersiva interactiva amb espai gastronòmic, llibreria i molt més.
Tu t'ofegues, Marta.
Dirigida per Sergi Valbel. Compra les teves entrades a supersapiens.cat.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I el bàsquet europeu no s'atura. Avui tenim la ressaca del Baxi Manresa amb una derrota a l'Eurocup, i demà mateix el Barça, que ja afronta un nou partit de l'Eurolliga. Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, esperem que amb més sort que el Baxi ahir, que per primer cop aquesta temporada realment no va competir a casa davant del Baxi exigir. En canvi, el Barça sap que va a una pista infernal, però on sempre guanya, perquè de fet de les últimes 5 vegades que el Barça ha viatjat a la pista del Partizan de Belgrat a l'era moderna, ha guanyat sempre. Aquest és Joan Peñarroya, que fa poca estona parlava amb nosaltres, a una hora de marxar ja cap a Sèrbia.
Bueno, aviam, als jugadors els agrada jugar amb aquests ambients, i quan vas a jugar en una pista amb aquesta gran atmosfera que posen els equips serbis, i Partizan en especial, pues el jugador ja surt connectat des de l'inici.
El Barça, Laia, viatja sense la Provítola. Avui se'ns ha dit que potser la setmana que ve, però fins i tot per jugar contra el Madrid, és encara dubte.
Doncs seguim pendents a la Provítola. I l'Uni Girona, que amb la victòria d'ahir a l'Eurolliga ja s'ha assegurat matemàticament la classificació per la següent fase, Xavi Soler.
Sí, en un partit que va acabar guanyant de 25 punts, va patir una mica, però va passar el de sempre aquesta temporada en els partits de l'Uni Girona. Una victòria, de moment, encara no han perdut cap partit, han guanyat els 4 de l'Eurolliga, són un dels 3 únics equips que estan invictes. Ara bé, això ja els classifica per la següent fase, però l'equip en vol més, perquè les victòries i derrotes de la primera fase comptaran en aquesta segona en el seu objectiu de ser a la Final Six. Però més enllà de pensar en les fases següents de l'Eurolliga, la jugadora Ainhoa López pensa en la remuntada d'ahir i en la important victòria a Polònia.
És una victòria molt important, pensant en la segona ronda d'Eurolliga, perquè cada victòria suma, i molt, i érem conscients, i bueno, molt contenta, i sobretot em quedaria, i tot l'equip es queda, amb la reacció que hem tingut a la segona part, davant poder tot allò que no ens sortia a la primera.
L'equip arriba avui a Girona per marxar a Saragossa, on dissabte jugaran contra un dels aspirants també a la Lliga, el Saragossa, en un dels partits més difícils de la temporada.
I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la gravació d'imatges dels vestidors del bàsquet femení de la Bisbal d'Empordà mentre les jugadores es dutxaven. Aquesta tarda tindrem més informació. Al Tot Costa parlarem amb el president del club. El subcampió de MotoGP, Àlex Márquez, ha atès avui als mitjans de comunicació a Madrid, de la mà d'un dels seus patrocinadors, i el company de TV3, Sebas Guim, hi ha parlat fa uns minuts amb Aguilar.
Subcampió fa pocs dies, Àlex Márquez ha aconseguit fins ara 3 victòries de Gran Premi a Jerez, Catalunya i Malàisia, a banda de l'esprint de Silverstone. Ha pujat 24 vegades al podi, 13 els dissabtes i 11 els diumenges amb 20 caps de setmana. El que han fet aquest any els Márquez és històric, primer i segon de la general. Àlex Márquez el bombardegen amb preguntes sobre el seu germà i el petit només té paraules d'agraïment pel que ha après al seu costat. I ara li toca fer un pas més i pensar a lluitar amb constància pel Mundial.
És algo totalment normal quan tu ets subcampió del món de MotoGP o de qualsevol categoria. L'any següent, doncs, d'alguna manera tens la pressió de poder lluitar pel títol fins al final. Tindrem moto oficial també dins de l'equip Gresini, algo que em fa molta il·lusió i que també per mi és un nou repte. I a partir d'aquí sabem que no hem de canviar gran cosa. Hem de fer la nostra feina com hem fet aquest any. Canviar una mica la filosofia o la manera d'anar a les curses seria un error molt gran.
Àlex Márquez afronta la setmana que ve el Gran Premi de Portugal. És la penúltima prova de la temporada de MotoGP i ho fa com el millor en pista, donat que el seu germà segueix amb la recuperació de la lesió a l'espatlla dreta.
El patinatge artístic català està d'enhorabona. Aquest migdia, 2 equips catalans han pujat al podi al Mundial de Pequín i l'Olot ho ha fet revalidant l'or de l'últim campionat, Carles Vila.
És el 16è títol de l'Olot que avui ha revalidat la medalla d'or al Grup Shows. La plata ha estat pel Girona, mentre que el bronze se li ha escapat per ben poc al Tona, que ha acabat quart. Ricard Planiol és el tècnic de l'Olot.
Suposo que, sobretot en el meu cas, ja com més personal, aconseguir connectar amb aquella sensibilitat, amb el públic, trobar que quedin a la retina, en la ment, durant molts anys, no? Doncs la imatge d'aquesta coreografia, per mi, això sí que seria realment el màxim.
A la modalitat de grup xous petits, la medalla d'or ha estat per al Cunit, amb un equip més català al podi, el Tona, que ha estat segon, i el Figueres, que en la seva primera participació en un mundial ha aconseguit la 5a posició. També aquest matí el Cunit s'ha emportat la medalla d'or al quartet sènior. Ahir el club del Baix Penedès ja va aconseguir també l'or al grup xous en categoria júnior.
Faltan poc més de 3 mesos pels Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo. Fem una ullada a Itàlia per veure com van els preparatius i com afronten aquesta cita important. Mariona Serra.
Sí, Laia, comença el compte enrere. Ahir es va celebrar la cerimònia commemorativa dels 100 dies restants, durant la qual es va inaugurar els podis oficials i es van presentar els 12 ambaixadors digitals. La bota europea serà la tercera vegada que acull uns Jocs Olímpics d'hivern, després de 20 anys sense fer-ho a Europa, com remarca el director general Andrea Barnier.
Després de 20 anys, des de Turí 2006, els Jocs Olímpics d'hivern tornen a Europa. Tornen als Alps, bressol natural de molts esports d'hivern, i això representa un missatge i una connexió profunda amb el moviment olímpic.
Els Jocs Olímpics d'hivern han generat una gran expectació entre el públic, amb 850.000 entrades venudes d'un total de gairebé 1,5 milió disponibles. Les competicions es distribuiran entre Milà, Cortina d'Ampezzo i altres localitats alpines, aprofitant instal·lacions existents i sostenibles. Així responen a les crítiques formulades en edicions anteriors centrades en l'alt cost i l'impacte ambiental dels jocs. El comitè organitzador assegura que tot estarà a punt per oferir uns jocs de màxim nivell esportiu amb la participació d'uns 2.900 atletes.
I precisament amb la temporada d'esports d'hivern ja començada i amb aquests jocs a l'horitzó, la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern ha presentat els equips en totes les disciplines i Marta García destaca la presència catalana.
La rider sabadellenca que era el Castellet, plata olímpica en Halfpipe en Pequín 2022 i Quim Salarich en esquí alpí encapçalen la delegació espanyola que apunta cap a Milà Cortina d'Ampezzo per a estos jocs. En esta llista destaquen també en snowboard Núria Castany i Nora Cornell en les modalitats de freeride i biker respectivament, Jaume Puello i Bernat Celles en esquí de fons i a més de Quim Salarich, Aleix Jaubert en esquí alpí, que és el més jove de la delegació i afrontaria els seus primers jocs. D'ell en parla el director tècnic d'esquí alpí, Ángel Calero.
En cuanto al nivel que ha demostrado Aleix, ha sido sorprendente porque después de estar con una lesión en el cuello que no le permitió prácticamente entrenar desde el 15 de septiembre al 10 de octubre, se ha medido con deportistas muy top de Copa de Europa y que están entre el 20 y el 40 del mundo y era capaz de ganarle o de estar en sus tiempos, y con deportistas ya top 15 de la Copa del Mundo, pues ya sí hay alguna diferencia en la que está por detrás, pero es normal por el nivel que tiene a día de hoy.
¿Y alguna cosa más al día?
Doncs mira, sí que després de les derrotes ahir de l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell en la Champions, avui és el torn de l'Eurocup de Waterpolo, la segona competició europea. El Barcelona rep el Dinamo de Bucarest a les 6 de la vesprada i a 8:45 el Terrassa juga també en casa contra el Sibenik. Són partits també de la segona ronda.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, a partir de les 8 a l'antena digital. Tot gira, especial Copa amb les transmissions dels partits d'avui de l'Espanyol, l'Atlètic Lleida i el Nàstic. Seguim al Catalunya Migdia, Víctor Fernández.